Bon dia.
Bon dia. Continuem amb aquest estiuet de Sant Martí, avui amb temperatura més alta i vent de garbí.
Bon dia, com esteu? És dimecres 12 de novembre del 2025. A Corçà ha sortit el sol quan passaven 4 minuts de 8:15 i estan ara a una temperatura de 16 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres temes, que condemnen un home a 32 anys de presó per assassinat, violació i detenció il·legal a Calonge. A més, que dos operatius coordinats per la policia local de Palafrugell acaben amb 3 detinguts, un bar precintat i més d'una vintena d'actes d'infraccions. I que el cor i orquestra de la Passió de la Bisbal es troba als núvols per la rebuda del públic a la recuperació de l'obra desconeguda del compositor Melcior de Ferrer. A més, a l'entrevista d'avui parlarem amb Núria Garriga, tècnica sanitària superior de l'Hospital de Palamós, per tractar la vaga que va dur a terme el col·lectiu a finals d'octubre i també a començaments d'aquest mes de novembre. I com cada dimecres, acabarem el Supermatí enviant cap al cel amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Això però serà d'aquí a una estoneta. Abans, fem un repàs als principals titulars d'aquest matí de dimarts, 12 de novembre del 2025, aquí al Baix Empordà. Condemnat a 32 anys de presó per assassinat, violació i detenció il·legal a Calonge. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 32 anys de presó per a Daniel de la Fuente per assassinat, agreujat, violació i detenció il·legal d'una víctima i per retenir una altra més de 6 hores. El recurs de la defensa ha estat desestimat i la condemna de l'Audiència de Girona es manté. I dos operatius coordinats per la policia local de Palafrugell acaben amb 3 detinguts, un bar precintat i més d'una vintena d'actes d'infraccions. L'objectiu de les accions és garantir la seguretat i també la convivència al municipi. Marta Castany, bon dia.
Hola, bon dia.
Adjudicada la redacció del projecte de rehabilitació de l'envolvent del Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà.
El projecte té un termini de 6 mesos per presentar els documents bàsics i executius. Aquesta actuació forma part del compromís de l'Ajuntament amb el manteniment dels equipaments culturals del municipi.
I comença l'extracció de sorra de la platja gran de Palamós per recuperar volum per a les platges de Sant Antoni. Les tasques es faran amb maquinària de gran tonatge i implicaran el tancament de la zona de la platja més propera al mar. La fase actual no inclou la prolongació de l'espigó. I l'Institut Baix Empordà celebra els 50 anys amb una jornada festiva oberta a tothom. Maria Vilà.
L'Institut Baix Empordà de Palafrugell commemora el 50è aniversari amb una gran festa popular el 29 de novembre. La jornada inclourà un acte institucional al Teatre Municipal, una cercavila amb els capgrossos i grallers, tallers, mostres de cuina, vermut musical, dinar popular i concert final.
I el cor i orquestra de la Passió de la Bisbal es troba als núvols per la rebuda del públic a la recuperació de l'obra desconeguda del compositor Melcior de Ferrer. En una entrevista en aquest programa del Supermatí, el seu integrant Jordi Bassa reconeix el gran èxit que va suposar l'estrena del Rèquiem a l'Església Santa Maria de la Bisbal d'Empordà. I comença el programa d'arts escèniques i música per a escolars amb 1.578 nens i nenes participants a Palamós i Vall-llobrega. Marta Castany.
La programació inclou espectacles educatius adaptats a diferents cicles escolars com la Casa de les Gorguetes i l'Illa del Tresor.
I Flamenge 2025 celebra la seva 7a edició amb homenatge a Paco de Lucía i un concert destacat a la Bisbal d'Empordà. El concert de la Bisbal serà el d'Antonio Serrano i José M. Carmona amb Ignasi Terraza el 21 de novembre. El festival inclou també grans noms com Israel Galván i El Farro. I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dimarts aquí, al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca, també passen coses. Un mort en un nou accident a l'AP7 tallada durant hores per segon cop en pocs dies. També hi ha un ferit lleu molt greu en l'accident en què dos camions han acabat en flames entre les sortides d'Amposta i l'ampolla de l'AP7. La síndica de Greuges proposa votar des dels 16 anys i estudis obligatoris fins als 18. L'informe anual sobre els drets dels infants de la síndica també fa destacat, també destaca la necessitat de superar l'adultocentrisme. I mor als 112 anys Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya que mai va estar malalta. A més, també era una de les 40 persones més velles del món. Feijó designa Pérez Llorca, número 2 del PP valencià, candidat a succeir Mazón. Després de dies d'estira i arronses, la direcció estatal del PP ha acceptat la designació del candidat preferit dels populars valencians. Dos periodistes declaren que van conèixer la confessió de la parella d'Ayuso abans que García Ortiz. El judici viu avui un dia clau amb la declaració del fiscal general de l'Estat. I Ryanair ja només accepta targetes d'embarcament digitals. A partir d'aquest dimecres, la companyia aèria elimina les targetes en paper, una limitació que pot ser abusiva, segons Facua. I quan passen 6 minuts del punt de les 8 d'aquest matí de dimarts, és hora de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió que es porta, com sempre, Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Prou bé, Isaac. Aquest dimecres, què ens espera el temps?
Comença aquest dimecres amb una temperatura molt suau. Ara actualment valors per sobre dels 10 graus, al voltant dels 15 graus a pràcticament tota la comarca. És que aquesta matinada ha estat bufant lleuger vent de Garbí, que ha estat persistent, va entrar ahir a la tarda, i ha estat persistent al llarg de la jornada, i al llarg de la matinada, i ha fet que la temperatura no baixi. Ara mateix 15 graus a Verges, 16 a la Bisbal d'Empordà, 16 a Sant Feliu de Guíxols, 17 a Palamós, 16 a l'Estartit, per tant, ja partim de temperatures més altes, i és que avui esperem que la temperatura màxima s'enfili i pugui superar els 20 graus. Tot plegat, com dèiem, acompanyat d'aquest vent de Garbí que ja està bufant lleugerament i que s'anirà incrementant sobretot a la façana litoral i en sectors de l'interior de cara al migdia. Un vent de Garbí moderat, pas fort. Com que anirà bufant aquest vent de Garbí, esperem que aquest tràngol de mar marítim, tràngol espès, típic de Garbí, es vagi imposant i, per tant, la navegació es vegi una mica condicionada amb aquest vent. Aquesta situació de temperatures altes que ens anirà, ja ens porta acompanyant durant tota aquesta setmana, es mantindrà com a mínim fins dijous. Fins demà dijous, encara amb vent de Garbí i amb una mica més de tràngol. Al cel, poques novetats, núvols alts avui dimecres, i demà aquests núvols es podrien fer una mica més espessos.
Moltes gràcies, Isaac, per aquesta previsió del temps. Estarem pendents, com no pot ser d'una altra manera, del que passa al cel, de les temperatures, si pugen, si baixen, després d'aquest estiuet tan famós de Sant Martí. Nosaltres, quan passen 8 minuts del punt de les 8, fem un cop d'ull al comentari d'opinió que avui ens porta Martí Sabrià. Martí Sabrià, bon dia, què tal?
L'Empordà petit. Vull referir-me al magnífic text de la Dea Pujol que es titula L'Empordà és una opinió i que encapçalava els textos del programa del Festival Brots Oli en un llum, celebrat fa 4 dies a diferents indrets de l'Empordà petit. Ara em limitaré a recomanar-la a la lectura, però a suggerir-vos una reflexió personal per saber cap a quina de les opcions que cita l'home de Begú us decanteu. Crec que Ràdio Capital podria convocar un concurs en premi per garantir la participació sobre si l'Empordà és un territori administratiu, un paisatge, una idea, una creació o un miracle. Deu fer prop de 50 anys que Josep Pla, en Notes disperses, obra completa, volum 12, pàgina 383 i 384, en deia això d'aquest rodal. L'Empordà petit és una frontera climatològica absolutament visible per a les persones que hi hem nascut i, en definitiva, hi vivim. La geografia sobre la qual es produeix l'embat entre el clima europeu i l'africà. La característica d'aquesta situació és una inseguretat permanent, la impossibilitat de crear-s'hi una etapa de fixesa, una continuada variació que produeix en la gent, sobretot en els organismes que no disposen d'un suficient equilibri físic, una certa tendència a la anormalitat i a la incertesa. Certament, doncs, l'Empordà és una opinió que cal anar revisant, atès que aquestes afirmacions de Pla són anteriors al manifest canvi climàtic i també al conflicte cultural i social entre Europa i Àfrica, aspectes que de ben segur modificarien ara l'opinió de l'Homenot a Llofriu. Molt més si la relectura la fes en ple estiuet de Sant Martí.
Moltes gràcies, Martí, per aquest comentari d'opinió d'avui dimecres 12 de novembre de 2025. Nosaltres d'aquí una estoneta parlarem amb Núria Garriga, tècnica sanitària superior de l'Hospital de Palamós, per tractar aquesta vaga de 4 dies que va dur a terme el col·lectiu a finals d'octubre i principis de novembre. I també acabarem el supermatí parlant amb Francesc Poroneda d'Astro Empordà. Abans, però, sempre farem el repàs informatiu, ampliarem els titulars d'aquest matí de dimecres. Abans, però, fem una petita pausa per a la publicitat quan passen gairebé 11 minuts del punt de les 8 d'aquest matí de dimecres.
Supermatí.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Encesa de llums de Nadal a Platja d'Aro. Dissabte 15 de novembre, il·luminem carrers, places i avingudes amb milers de colors i formes sorprenents. Un moment màgic conduït per Pep Plaça i l'actuació musical de la Quinta Boche. Aquest Nadal, el millor regal és Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
Tens un podcast?
Parles del que passa a les comarques de Girona, a l'Empordà o a la Costa Brava.
Sigui d'actualitat, de cultura, d'entreteniment, de ficció o d'esports, a Ràdio Capital et volem escoltar. Si tens un contingut de qualitat, t'oferim un altaveu. Adonem l'oportunitat d'emetre'l per FM i per streaming a través de taronjaradio.cat. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i fes que la teva veu arribi a molta gent.
I si encara no has començat, t'oferim els nostres estudis de l'Empordà perquè puguis gravar el teu podcast o videopodcast amb qualitat professional.
Ràdio Capital de l'Empordà, la ràdio que dona veu als creadors i creadores de tot l'Empordà.
Falta un minut per un quart de nou d'aquest matí de dimecres. És moment per l'entrevista. Els dies 30 i 31 d'octubre i 3 i 4 de novembre, els tècnics superiors sanitaris d'arreu del país es van posar en vaga. Una mobilització que també va tenir seguiment aquí al Baix Empordà. Per parlar de com va anar i també de les seves demandes, ens acompanya ja Núria Garriga, tècnica sanitària de l'Hospital de Palamós. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Per començar, per posar-nos en context, què és un tècnic superior sanitari? Quines tasques fa?
Doncs un tècnic sanitari superior som els professionals que donem suport al diagnòstic, al tractament i al seguiment dels pacients en el sistema sanitari de salut. És a dir, realitzem tasques com ara els diagnòstics d'imatge, els TACs, les ressonàncies magnètiques, per exemple, en el cas dels els tècnics de ratxos o laboratori clínic, és a dir, analitzen la nostra sang, higiene bucodental, anatomia patològica, on, per exemple, arriben les biòpsies tumorals i no tumorals, o altres competències com, per exemple, poden ser la higiene dental o problemes auditius, o sigui, som tota una xarxa de professionals que realitzem tècniques per tal de que després els facultatius puguin arribar també a un diagnòstic.
I què us ha portat a convocar aquests 4 dies de vagues? Quines són les vostres demandes?
Bueno, una de les demandes és que es compleixi l'article 76 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en els quals se'ns classifica com a grup B. És a dir, nosaltres ara mateix no estem classificats com a grup B, sinó que pertanyem al grup C. Això què significa? Això hauria d'estar aprovat des del 2007. O sigui, l'any 2007 ja va sortir una llei que emparava que els tècnics sanitaris són professionals i que se'ns havia de reclassificar com aquest grup. Amb el que això comporta? Això comporta una equiparació a nivell professional i econòmica, que ara mateix, des de fa 18 anys, no estem rebent. Per tant, demanem una reclassificació, no demanem una reclassificació, sinó que demanem que se'ns consideri en el grup que ja pertanyem. I en el moment en què ara s'està negociant l'Estatut Marc, necessitem que això sigui reconegut en el mateix, si no, mai arribarà a ser a fi i efecte la llei del BOE, que en el 2007 havia estat aprovada ja.
Explica'm quines altres demandes, a part d'aquesta requalificació, al grup B teniu.
Bueno, el que demanem també és una homologació i una cooperació de la nostra titulació a nivell europeu. És a dir, ara mateix Espanya és un dels pocs països a nivell mundial on els tècnics superiors sanitaris no estem en la mateixa tessitura que la resta dels nostres professionals a nivell mundial. Ja no només Europa, sinó Àfrica o fins i tot Portugal, que és un país que tenim al costat. És a dir, nosaltres tenim una titulació inferior que els nostres homòlegs a nivell del món, i amb el que això implica, tant el que hem parlat, tant a nivell professional com a nivell econòmic. I vol dir que no estem rebent la mateixa formació que els nostres homòlegs. I a més, això causa un detriment a la nostra professió, és a dir, nosaltres no podem anar a treballar a França, per dir un exemple, però en canvi els nostres homòlegs francesos sí que poden venir a treballar aquí. Això no només és un detriment en la nostra professió, sinó envers els nostres companys de la sanitat. O sigui, qualsevol companya infermera o qualsevol altre tipus de professional se'n pot anar a treballar a qualsevol altre lloc del món on la seva titulació sí que està homologada, cosa que la nostra no ho està. Llavors, és un dels altres motius. El nostre detriment, estem supeditats a treballar a Espanya amb la titulació que tenim.
Perquè aquests canvis de qui depenen? És a dir, a qui ho demaneu? És una competència de la Generalitat? És cosa de l'Estat espanyol? O de qui depèn?
Bueno, clar, aquí entren tres ministeris. Entra el Ministeri d'Hisenda en la qüestió de la cooperació a nivell salarial, entra el Ministeri de Sanitat, aquí crec que és qüestió de competències autonòmiques, i després entra el Ministeri d'Educació perquè, per tal d'aconseguir la nostra homologació a nivell europeu, també s'haurien d'equiparar les hores lectives. I la formació que rebem, que no és una mala formació, però no està equiparada als nostres homòlegs a nivell mundial europeu. Parlem d'europeus, que al cap i a la fi nosaltres som europeus, no?
Uh-huh. Entenc jo que cap col·lectiu vol estar en vaga, és evident. Entenc que abans d'aquesta vaga hi ha hagut negociacions, hi ha hagut reunions amb els diferents actors. No sé si hi ha hagut un apropament, hi ha hagut intents per intentar evitar aquesta vaga. Pel que veig, no s'ha aconseguit, però...
Sí, no. Inicialment aquesta vaga estava convocada pel juny d'aquest mateix any. I es va desconvocar perquè va semblar que hi havia una resposta per part del Ministeri, fins i tot... Aquí hem de parlar que nosaltres aquesta vaga està convocada per CIETES, que és un conjunt de... o per una comissió pel grau, que es diu també, que és un conjunt de sindicats petits que avalen els tècnics superiors. Sí que és veritat que hi ha tècnics superiors que estan afiliats a altres sindicats majoritaris, com ja coneixem, no? Sobretot els dos principals de l'Estat, però també hem de tenir en compte que Els tècnics sanitaris, per desgràcia, som un col·lectiu molt petit. És a dir, per molt que nosaltres sempre diem que ens sentim invisibles, som imprescindibles però ens sentim invisibles, perquè ningú, la majoria de gent no coneix la nostra tasca, cosa que és normal i és lògic, però sí que és veritat que comprenem un 6% aproximadament del total de tot el personal sanitari. Això què significa? Que a l'hora de la veritat no som un pes fort. Llavors, tenim la sensació que des dels sindicats grans no se'ns escolta, perquè realment no els donem un pes, com altres col·lectius que sí que tenen un pes molt important en les votacions o en les decisions. I tenim la sensació d'estar totalment ignorats. Bueno, ho demostren aquests 18 anys, que realment on hi havia ja una llei que se'ns estava acreditant un grup professional i que no s'ha arribat a establir. Llavors, el que et deia, perdona, és que des del juny, el juny s'havia convocat aquesta vaga inicialment, però van haver-hi moviments i van haver-hi dues reunions a través de CIETES i de la Comissió pel Grau amb el Ministeri de Sanitat, i fins i tot es va arribar a nivell europeu. Semblava que se'ns estava escoltant i que s'estava fent cas a les nostres peticions i les reclamacions que nosaltres fem, però ara, arrel del nou esborrany de l'Estatut Marc, que va haver-hi una proposta d'avantprojecte el 15 de setembre del 2025, on es va veure que no reconeixia o no existia inicialment les nostres reclamacions, es va decidir al final convocar la vaga.
Perquè, Núria, la frase "sense nosaltres no hi ha diagnòstic" ha estat un dels lemes de la vostra mobilització. Ja ho he explicat una mica al començament, però perquè la gent ho entengui, per què els tècnics sanitaris sou imprescindibles per al diagnòstic?
Diguéssim que nosaltres fem totes aquelles proves intermitges que ajuden a que el metge pugui saber quin és el diagnòstic. O, per exemple, en el cas, jo et parlo d'anatomia patològica, que és el meu cas. En el cas d'anatomia patològica, nosaltres, per exemple, una persona va al dermatòleg, per posar un exemple, i el dermatòleg li fa una biòpsia, li fa una excisió d'una biòpsia lletja, un petit voltoma o quelcom a la pell. Llavors, allò s'envia a analitzar. I quan la persona torna a anar al dermatòleg, el dermatòleg li dona un resultat, que és un diagnòstic. En el cas d'anatomia patològica, tota aquesta biòpsia té tot un procés fins a arribar a poder-se mirar microscòpicament i veure si allò és maligne, no és maligne, és a dir, quin diagnòstic té final. Que, a més, aquí, entremig, hi ha un metge anatomopatòleg abans del dermatòleg. La qüestió és que nosaltres anem al dermatòleg i el dermatòleg ens dona un resultat. I ens pensem que bueno, no sabem ben bé d'on surt aquest resultat. Pues tota aquesta feina intermediària és la que fem nosaltres. Mm. En el cas de tècnic de ratxos, el tècnic de ratxos és el que fa la radiografia. Si un es fa mal amb una cama i no sap si l'os està trencat o no està trencat, el traumatòleg no ho pot saber si no hi ha un tècnic que fa una imatge on després el traumatòleg veurà si realment allà hi ha una fractura o no existeix. No sé si més o menys m'estic explicant.
Sí, i tant que sí. Perquè la situació dels tècnics sanitaris superiors és la mateixa independentment del centre hospitalari? Per exemple, a l'Hospital de Palamós, allà on estem ara nosaltres, la situació vostra és diferent de l'hospital d'altres punts de Catalunya o altres punts de l'estat espanyol?
No, o sigui, la situació és la mateixa a nivell estatal. O sigui, al cap i a la fi, la vaga ha sigut a nivell estatal. No sé si ho vau veure, però el dia 3 de novembre, el dilluns 3 de novembre, va haver-hi una convocatòria a Madrid on van sortir més de 18.000 tècnics d'arreu del país fent les mateixes reclamacions. Sí que és veritat que després hi ha la diferència entre públics i privats, però la mateixa diferència que pugui haver-hi amb qualsevol altre rang professional. Però no, tots estem allà mateix. Estiguem on estiguem.
I parlant concretament de la vaga, no sé quin seguiment va tenir aquí a l'Hospital de Palamós.
Bueno, aquí nosaltres vam tenir un seguiment important. El percentatge ara mateix, si vols te'l puc mirar de buscar després. Ara mateix no el sé. En el cas d'anatomia, nosaltres vam fer vaga tot el que ens va ser possible, a excepció dels mínims, lògicament. En el cas d'anàlisis, crec que també va tenir un seguiment molt important. Van ser 4 dies de vaga, llavors no tots els dies van haver-hi el mateix percentatge. Però bueno, també hem de tenir en compte això, que es demanen uns serveis mínims que s'han de complir i, a més, després hi ha una sèrie... Bueno, en principi només s'havia de fer allò urgent, oncològic, i... però també és veritat que, bueno, al final s'han fet peticions d'altres coses, hem tingut els nostres problemes a l'hora d'intentar seguir la vaga, perquè, bueno, s'exigien mínims que no eren mínims o s'exigien feines que en aquell moment havíem d'estar marcant que realment no estaven dintre del conveni que teníem per la vaga.
I ara, Núria, quins són els passos a seguir després d'aquesta vaga? Què toca ara?
Bueno, en principi estem esperant resposta a nivell estatal, a nivell de veure l'Estatut Marc també, i a veure si realment obtenim algun tipus. En principi hi ha convocada una reunió amb el Ministeri de Sanitat per part de la comissió del CRAU, i a veure quina resposta ens volen donar. Esperem que tinguem una resposta positiva i esperem que en el nou avantprojecte de l'Estatut Marc realment se'n reconegui. Si no, bueno, els sindicats han arribat a parlar de que podria arribar a ser indefinida. De moment estem en un stand-by, a veure com va tot plegat. I dintre dels centres, pues, recuperant-se de tot el que comporta l'efecte d'una vaga, perquè en alguns serveis sí que és veritat que no es van arribar a fer les extraccions o les mostres no es poden guardar, però per exemple, en el cas d'anatomia patològica les mostres es van acumulant i tot això crea després un acúmul de feina realment important. I el que ens sap més greu de tot plegat és que, com sempre, tot i que nosaltres el que volem és una millora per l'usuari, sempre hi ha un detriment i realment l'usuari és el que acaba patint tot això. I és una de les coses per les quals ens sap molt greu. O sigui, no, això volem que quedi molt clar, que en el nostre cas... o sigui, sempre hem volgut reivindicar... els nostres problemes, però sempre hem tingut en compte l'usuari. O sigui, això no sé si m'estic explicant, perdona.
Sí, 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 i tant. Jo, Núria, ja per anar acabant, sou optimistes de cara a una resolució positiva o temeu que hagi d'acabar en més mobilitzacions o fins i tot una vaga indefinida, com comentaves ara?
Bueno, és difícil ser optimista per tot el que t'he comentat, almenys jo parlo a nivell de títol personal. Crec que ho hem de fer-ho, hem d'intentar ser optimistes per tal de que no hi hagin més perjudicis per ningú més, ni per l'usuari, com he dit en primer lloc, ni per el nostre col·lectiu. Volem ser optimistes, però costa. Sincerament, és difícil, almenys en el meu cas. Veurem com va. Ara mateix tampoc tenim encara prou, veurem com per saber cap on anirà tot plegat.
Doncs ho seguirem també des d'aquí, des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, seguirem aquesta evolució dels fets d'aquesta vaga, de si hi ha properes mobilitzacions o no. Núria Garriga, tècnica sanitària superior de l'Hospital de Palamós, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta i fins la propera.
Moltes gràcies, sobretot a vosaltres, per escoltar-nos. Adéu-siau, bon dia.
8:45 d'aquest matí de dimecres 12 de novembre del 2025. Ampliem els titulars, entrem a l'informatiu. I comencem aquest informatiu parlant que condemnen a 32 anys de presó un home per assassinat, violació i detenció il·legal a Calonge. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 32 anys de presó per a Daniel de la Fuente per l'assassinat agreujat, violació i detenció il·legal d'una víctima i per retenir-ne una altra durant més de 6 hores. El recurs de la defensa ha estat desestimat i la condemna de l'Audiència de Girona es manté. La sentència va ser dictada el maig del 2024 i ara el Suprem ha declarat inadmissible el recurs de la defensa que qüestionava la qualificació d'assassinat i la relació entre els delictes comesos. Els fets van ocórrer la matinada del 13 de setembre de 2020 quan De La Fuente va disparar a la víctima mortal per eliminar un obstacle a les seves intencions de mantenir relacions sexuals amb una altra dona a qui també van retenir durant més de 6 hores violant-la en dues ocasions. La víctima va quedar atrapada amb ell fins a l'alba quan va aconseguir escapar. Segons la sentència, l'acusat va actuar de manera ràpida i sorpresa, aprofitant que la víctima estava desarmada i en un lloc apartat. L'audiència va determinar que l'assassinat va ser agreujat, ja que va ser precoç i no va deixar cap possibilitat de defensa a la víctima. A més, va retenir la dona amb la intenció de continuar cometent altres agressions sexuals. La defensa de l'acusat va argumentar que no es podia demostrar que l'assassinat fos per facilitar els altres delictes, però el Tribunal Suprem ha desestimat aquesta al·legació. I dos operatius coordinats per la policia local de Palafrugell acaben amb tres detinguts, un bar precintat i més d'una vintena d'actes d'infraccions. La policia local de Palafrugell, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Inspecció de Treball, va realitzar la setmana passada dos operatius de seguretat i inspecció en diversos establiments del municipi. Els operatius van acabar amb tres detencions per tràfic de drogues, un bar precintat i més d'una vintena d'actes per infraccions laborals, fiscals i de salut pública. El primer dispositiu es va dur a terme dilluns a 5 supermercats de la vila, on es van identificar diverses irregularitats, com la venda de productes sense etiquetar, productes d'origen desconegut, irregularitats en videovigilància i mancances de seguretat laboral. També es van aixecar actes per contraband de productes com cigarretes electròniques, begudes alcohòliques no etiquetades i preservatius falsificats. En total es van identificar una desena de persones, quatre de les quals tenien situació irregular al país. El segon dispositiu es va realitzar divendres a la nit en tres bars situats als carrers Ample, Miguel Hernández i Violeta. En aquest operatiu es van identificar més de 40 persones i es van aixecar 14 actes per infraccions administratives. També es van detenir tres persones per tràfic de drogues després de localitzar substàncies estupefaents preparades per a la venda. En el cas del bar del carrer Violeta, es va procedir al precintament de l'establiment després de comprovar que incomplia greument la normativa de seguretat, la qual cosa impedia el seu funcionament amb garanties per als usuaris. Aquests operatius formen part de les activitats de les accions constants de la policia local per garantir la seguretat i la convivència al municipi. I adjudicada la redacció del projecte de rehabilitació de l'envolvent del Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà. El projecte té un termini de 6 mesos per presentar els documents bàsics i executius. Aquesta actuació forma part del compromís de l'Ajuntament amb el manteniment dels equipaments culturals del municipi. Marta Castany.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha adjudicat el contracte menor de serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu de la rehabilitació de l'envolvent del Teatre Mundial. L'envolvent de l'edifici fa referència al conjunt d'elements exteriors que el protegeixen i el separen de l'exterior. I en aquest cas es tracta d'un element fonamental per garantir la seguretat i la funcionalitat del Teatre Mundial, un referent cultural tant per a la Bisbal d'Empordà com per a la comarca. Eva Rovira, regidora de Cultura i primera tinent d'alcaldia de la Bisbal, ha remarcat que el Teatre Mundial és un referent cultural al nostre municipi i a la comarca. Per això és essencial invertir en el manteniment de l'envolvent i de totes les infraestructures per garantir-ne la durabilitat i la continuïtat de la programació cultural que s'hi desenvolupa any rere any. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb el manteniment i la millora dels equipaments culturals municipals, que són elements fonamentals per al desenvolupament de la vida cultural i social de la Bisbal d'Empordà.
I comença l'extracció de sorra de la platja Gran de Palamós per recuperar volum per a les platges de Sant Antoni. Les tasques es faran amb maquinària de gran tonatge i implicaran el tancament de la zona de la platja més propera al mar. La fase actual no inclou la prolongació de l'espigó. Durant el mes de novembre, l'Institut Català del Suro i l'empresa especialitzada responsable de l'execució del projecte realitzaran les feines d'extracció i trasllat de sorra des de la platja Gran de Palamós fins a les platges de Sant Antoni, al municipi veí de Calonge i Sant Antoni. Les tasques comportaran també el tancament de la franja de la platja més propera al mar per a garantir la seguretat de les persones, ja que s'utilitzarà maquinària pesada i els camions de transport circularan per l'espai afectat. L'objectiu principal del projecte és retirar l'acumulació de sorra que s'ha acumulat principalment a la zona central de la platja Gran. Aquesta acumulació ha provocat un canvi en la morfologia de la platja, reduint la zona de bany i endinsant-se cap al canal de fondeig del port. Amb l'extracció de sorra es recuperarà el perfil en forma de llitgilluna tan característic de la platja, ampliant així la zona de bany i millorant la seguretat dels usuaris. Aquesta fase forma part del projecte d'estabilització de les platges de Sant Antoni, que permetrà un ús més segur i adequat de la platja Gran. Un cop finalitzada l'extracció, s'esperarà que el canvi de morfologia ajudi a allunyar la zona de bany del canal d'accés de les embarcacions, millorant així també la seguretat dels banyistes. I l'Institut Baix Empordà de Palafrugell celebra el tancament del 50è aniversari. Ho faran el dissabte 29 de novembre amb una jornada plena d'activitats obertes per a tothom. Primer han programat un acte institucional al Teatre Municipal de Palafrugell a les 10 i també hi haurà representants de diferents institucions i persones vinculades al Centre Maria Vilà.
Seguidament, l'activitat es desplaçarà a l'institut. A les 11 del matí faran una cercavila fins allà amb els capgrossos, timbalers i grallers. Al migdia, l'esbart mestre Cirés interpretarà balls tradicionals i l'alumnat estrenarà l'himne del 50è aniversari. Ho explica la coordinadora pedagògica Bruna Fanyer.
I després també a càrrec del professorat de música del nostre centre i dels alumnes de primer i segon que ens desvetllaran l'himne del 50è aniversari que han estat treballant a les aules.
El grup Norfeu interpretarà un concert durant el vermut popular que serà a 1:15. Serà la prèvia del dinar popular a les 2. Cal inscriure's abans a través d'un formulari i valdrà 16 euros. A part, durant tot el dia hi haurà una barra de l'Associació de Famílies d'Alumnes que servirà per als viatges de final de curs de l'alumnat. I a la tarda faran tallers infantils i per adults, com de maquillatge, zumba, mostres de cuina i tastos de vins a càrrec de l'alumnat d'hostaleria i turisme. Ho destaca la directora Estrella Collado.
Activitats pensades ja per al nostre alumnat, per la franja d'edat del nostre alumnat, des d'uns escalèstrics, bueno, una empresa que ve a muntar uns escalèstrics, villes catalanes, bé, diferents activitats...
Obertes a tothom, sí. A totes les edats i per passar-ho bé, bàsicament.
Una estona de zumba, també amenitzada per un exalumne, precisament...
També s'inaugurarà un mural commemoratiu i es presentarà el disseny del got del 50è aniversari creat pels alumnes de quart d'ESO. I, per acabar, a les 5 de la tarda han programat una xocolatada, una batucada i després el concert final amb Xivarri. A part, també han preparat una exhibició de cotxes clàssics al llarg del matí i una exposició fotogràfica que es podrà veure durant tot el dia.
La gent pot venir a veure l'exposició fotogràfica on es mostra una miqueta doncs, tots els anys del centre a través de les fotografies que estem preparant.
Al llarg dels últims mesos han organitzat altres actes per celebrar el 50è aniversari. L'equip directiu agraeix a tota la gent que hi ha estat vinculada.
I el cor i orquestra de la Passió de la Bisbal es troba als núvols per la rebuda del públic a la recuperació de l'obra desconeguda del compositor Melcior de Ferrer. En una entrevista en aquest programa, al Supermatí, el seu integrant Jordi Bassa reconeix el gran èxit que va suposar l'estrena del Rèquiem a l'església Santa Maria de la Bisbal d'Empordà. L'adaptació de la peça va ser un procés llarg i complicat, segons Bassa. Després de recuperar les partitures originals, l'orquestració va requerir un nou arranjament per a la formació actual, supervisat pel director David Granato. Els errors presents a les còpies originals van obligar a tornar a treballar des de zero en moltes seccions de la música. El primer concert de l'obra es va celebrar el 2 de novembre a l'església de Santa Maria de la Bisbal, on més de 350 persones van gaudir de l'estrena. L'aforament es va ampliar a última hora i la resposta del públic va ser tan positiva que molts es van apropar a felicitar el cor després del concert. Són declaracions de Jordi Bassa.
Hem estat una setmana una mica als núvols, no? Perquè trobaves la gent pel carrer, que m'ha agradat molt, va venir gent, van venir músics, gent que és més especialista en música, i també van felicitar perquè dius que buscàvem un Rèquiem i ens vam trobar un Rèquiemet, no? Un Rèquiem, i no, vam trobar una peça que realment sona molt bé i és un element romàntic, no? És un dels màxims exponents del romanticisme català, el senyor Melcior.
A més de la Bisbal, el Rèquiem s'interpretarà a altres localitzacions com Peralada el dissabte 15 de novembre i la Catedral de Girona el diumenge 16. Però la gran cita serà el 31 de gener al Petit Palau de la Música de Barcelona, un moment que el cor considera un gran assaliment.
La cirereta del pastís és el 31 de gener. Mm-hmm. El 31 de gener el cantarem al Petit Palau de la Música de Barcelona. Cosa que, clar, ja és... Per nosaltres ja és un... Paraules majors, no? Allà, un Petit Palau de la Música, encara que sigui el germà petit, dius... costa, no? Gràcies a la FESEC, qui té conveni, doncs els hi vam parlar, i sí, molt disposats... I cap problema, vull dir, ja el 31 de gener també a les 6 de la tarda al Petit Palau de la Música de Barcelona.
En el futur, el cor i orquestra de la Passió de la Bisbal té plans per a altres projectes musicals de gran envergadura, tot i que, per ara, prefereixen mantenir el secret fins que es confirmi la seva realització. I comença el programa d'arts escèniques i música per a escolars amb 1.578 nens i nenes participants a Palamós i Vall-llobrega. La programació inclou espectacles educatius adaptats a diferents cicles escolars, com la Casa de les Gorguetes i l'Illa del Tresor. Marta Castany.
Així és, ha començat la 29a edició del programa d'arts escèniques i música per a escolars a Palamós, amb una primera sessió dedicada al teatre, a la qual han participat 1.578 nens i nenes dels centres d'infantil i primària de Palamós i l'Escola de Vall-llobrega. Aquest programa pedagògic i educatiu té com a objectiu potenciar els hàbits de consum cultural entre els més petits, apropant-los a les arts escèniques i a la música en viu. La primera funció ha estat la Casa de les Gorguetes, una producció pensada especialment per als més petits. La representació inclou elements de teatre, dansa, ombres xineses, música i circ, tot presentat de manera amena i didàctica per introduir els infants a les arts escèniques. Aquest any, com a part de la celebració dels 10 anys de l'espectacle, l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós ha editat un conte il·lustrat per a la palamosina Lídia Rufo, basat en la història de les Gorguetes. El programa d'arts escèniques i música per a escolars continuarà amb 4 espectacles més fins al 21 de novembre, incloent propostes com La granja més petita del món, Fràgium o L'illa del tresor. Aquest programa no només té un impacte cultural, sinó que també és una eina pedagògica, ja que abans i després de cada espectacle els centres escolars treballen el contingut amb els alumnes mitjançant dossiers pedagògics proporcionats per les companyies. En el mes de gener la programació continuarà amb activitats dedicades a la dansa i les arts en moviment i finalitzarà al maig amb els espectacles de música en viu.
I el Flamengi 2025 celebra la seva 7a edició amb homenatge a Paco de Lucía i un concert destacat a la Bisbal d'Empordà. De fet, aquest concert serà el d'Antonio Serrano i José Mi Carmona amb Ignasi Terraza el 21 de novembre. El festival inclou també grans noms com Israel Galván i El Farro. Com a gran novetat, el Flamengi 2025 farà un salt internacional, portant el flamenc a França per primera vegada a Toulouse, consolidant així el festival com a punt de trobada per al flamenc a Europa. El festival arrencarà el 14 de novembre amb una actuació inaugural a les escales de la Catedral de Girona, protagonitzada per Israel Galván, una de les figures més trencadores del flamenc contemporani. La seva actuació en aquest espai emblemàtic serà una mostra a la seva innovació escènica. Aquesta edició també celebra el llegat de Paco de Lucía amb activitats en col·laboració amb la Fundació Paco de Lucía i el Centro de Interpretación Paco de Lucía d'Algeciras. S'inclouen actes com la projecció del documental Paco de Lucía, la búsqueda, una xerrada amb Curro Sánchez, i El Farro, i una audició comentada sobre el disc Sestet, Live One Summer Night. Altres figures destacades del flamenc també seran presents com El Farro, qui oferirà un espectacle amb artistes de la terra, Patricia Guerrero, Kiki Morente, Andrés Barrios i Adela Campallo, entre d'altres. A més, Flamengi manté la seva vocació de descentralitzar la cultura amb activitats i concerts en diversos espais, entre altres Girona, Banyoles o la Bisbal d'Empordà. El festival, a més de concerts, oferirà masterclasses, xerrades, activitats educatives i un dinar popular amb rumba en directe, mostrant el flamenc com a expressió popular i part del patrimoni viu. I quan falten 3 minuts, 2 minuts per un quart, per 3 quarts de 9 del matí, mirem cap al cel amb Francesc Pruneda. I és que un dimecres més ens toca acabar el supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell parlant amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Avui, què ens portes, Francesc? Abans de res, bon dia.
Bon dia. Avui parlem del Zodíac.
El Zodíac, però...
I no creu equivocat de secció.
Anava a dir, vols parlar d'horòscop?
No, vull parlar del Zodíac, que és diferent. Tot i que està relacionat, evidentment, i podem parlar justament de quin és l'origen i d'on ha sortit tot això del Zodíac. L'astrologia no en parlarem, però parlarem del que és pròpiament el Zodíac.
Doncs, quan vulguis, comença. Què és el Zodíac, més enllà del nostre signe que tenim segons la nostra data de naixement?
De fet, el Zodíac... Són constel·lacions. O sigui, els 12 signes del Zodíac que coneixem habitualment reben el seu nom de 12 constel·lacions. De fet, des de l'antiguitat, des de l'antiga Babilònia, anterior als egipcis i als grecs, es veia que el Sol recorria el cel, però sempre més o menys passava per la mateixa zona del cel. Evidentment, durant el dia no ho podem veure, però sí que es veia que realment el Sol anava recorrent el cel i per extrapolació d'un mig any a l'altre mig any es podia veure per quines constel·lacions passava. Evidentment, la pregunta que es van fer els antics va ser per què passa per aquestes zones del cel per què passa per aquestes constel·lacions, que no oblidem que les constel·lacions són dibuixos que ens inventem nosaltres. O sigui, realment, si mirem la Óssa Major, no es veu un os, sinó unes estrelles que nosaltres diem, mira, allò sembla un os, que també podríem parlar un dia de si s'assembla o no s'assembla.
Home, jo diria que no, però...
Spoiler, no s'assembla. No s'assembla en res. Però podem dir, vale, allà hi ha un os, però és un dibuix que ens hem inventat nosaltres. Una constel·lació és un dibuix que ens hem inventat. Doncs a l'antiga Babilònia vam veure que el Sol passava per unes 12 constel·lacions i per tant el que vam fer va ser dividir el cel en 12 parts i aquestes 12 constel·lacions són les 12 constel·lacions del zodíac. Cranc, Escorpí, Balança, totes les 12. De fet, el nom per ordre no me'ls sé, però totes aquestes 12 constel·lacions bàsicament és per on passa el Sol al llarg de l'any. Simple i llanament, com es diria en castellà, això, és per on passa el Sol i també per on passen els planetes, per on passa la Lluna. És una franja d'uns 8 graus, uns 8 graus perquè ens fem una idea, si allarguem el braç, l'amplada d'un pam són uns 20 graus. Mm-hmm. Doncs entre més o menys la meitat, una tercera part de l'amplada d'un pam seria per la part del cel per on passa el Sol, i passa per només aquestes 13 constel·lacions. O sigui, el Sol passa per 13 constel·lacions, no passa per 12. Aquí ja hi algú se m'enfadarà. Però no, realment el Sol se sap que passa per 13 constel·lacions. Evidentment, i això és una altra cosa que també és important a tenir en compte, és que no passa per totes les constel·lacions de la mateixa manera. Per exemple, per l'Escorpí, per la constel·lació de l'Escorpí, només hi passa 7 dies. Mm-hmm. En canvi, per la constel·lació de la Verge, el Sol tarda 40 dies en travessar-ho. I nosaltres, si mirem els horòscops, bàsicament es divideix en 30 dies i prou. Sí. Però realment això no és així. Simplement s'han anat buscant termes mitjans, uniformes, per poder-ho treballar d'una forma més fàcil, bàsicament. Però, a dreta llei, científicament parlant, els zodíacs són aquelles constel·lacions per on passa el Sol i són 13. Són les 12 que coneixem del zodíac, els 12 signes del zodíac, més Ofiuc, que és una constel·lació que també he de dir que costa bastant de veure, té estrelles bastant febles. Si no estem en un lloc on hi hagi molta foscor, costa molt de veure i identificar, però a dreta llei el Sol hi passa. Per tant, aquestes són les 12 constel·lacions del zodíac. Per allà on passa el Sol, simple i llanament.
És per aquesta feblesa de les estrelles vistes des del planeta Terra que no s'acaba de considerar aquesta 13a constel·lació a vegades, o per quin motiu és?
Bàsicament és un motiu matemàtic. És molt més fàcil fer operacions amb el 12 que amb el 13. Si el número 12 es pot dividir per 2, per 3, per 4, per 6, uh-huh. Es pot dividir per números, en canvi el número 13 és un número primer, fer operacions matemàtiques amb un número primer sempre és més complicat, i en canvi el 12 doncs, és un número que es permet treballar molt més fàcilment. També lligat amb això, i tot i que no sigui del zodíac, però serà una dada... És una dada que a mi m'agrada molt explicar-la. Ara semblarà que no té res a veure, però, per exemple, la circumferència té 360 graus. Mm-hmm. Però per què 360 i no 100 o 400? Doncs perquè a l'antiguitat se calculava que l'any tenia 360 dies, mm-hmm. I per tant, doncs mira, el Sol està un dia a cada part de la circumferència, un dia a cada grau, doncs hi ha 360 graus. I a més, el 360 també és un número que permet dividir per 2, per 3, per 5, per 6, per 10, per 12, per molts números, sense decimals, evidentment fa que matemàticament sigui molt més fàcil treballar, per exemple, amb 12 que amb 13 o amb 360, que no pas amb 365. Per tant, acaba sent matemàtica pura.
Sovint és curiós i a vegades difícil perquè veiem com la ciència i la religió coincideixen, perquè el número 12 en la religió cristiana, com a mínim, és el número perfecte, els 12 apòstols, per dir-te un exemple. És a dir que...
Bueno, hi ha uns quants números que al llarg de la història s'han repetit, el número 7, el número 12, de fet, la setmana, el seu nom ve 7, clarament està dins de l'etimologia mateixa, però sí que hi ha hagut alguns números que s'han anat repetint per diferents propietats. En aquest cas, per exemple, el 12 ha donat la casualitat això que hi havia 12 dibuixos del cel que més o més coincidien amb el que teníem. També s'ha de dir que les constel·lacions al llarg de la història han canviat. Les nostres constel·lacions, les que es consideren com a oficials, provenen de la cultura grega, però els grecs ja es van copiar dels egipcis, els egipcis dels babilonis, i hi ha hagut realment algunes constel·lacions que han anat perdurant al llarg dels segles i d'altres que han anat evolucionant. Com, per exemple, comentàvem, abans he comentat l'Óssa Major. L'Óssa Major ve de la cultura grega, que veien una sèrie d'animals cap al nord i deien quins animals hi ha al nord, ossos polars, doncs mira, deu haver-hi ossos. Mm-hmm. Però, per exemple, la ossa major, per l'antiga Egipte, per l'Egipte antic, es considerava que era el carro que transportava les ànimes dels difunts al cel. A més, l'ossa major, al llarg del cel, té un moviment que realment passa molt a prop de l'horitzó, guanya l'alçada, però torna a passar a prop de l'horitzó i es veu tot l'any, per tant, era una bona manera de dir, a veure, va pujant i baixant com un ascensor, doncs no serà que això canvia les ànimes dels difunts al cel. I, de fet, els antics egipcis eren molt bons astrònoms. El seu calendari es basava sobretot en les estrelles, les previsions, per exemple, de les pujades i baixades del Nil depenia d'una estrella, que és Sirius, a la que es veu Sirius, segur que el Nil puja. I això ho tenien molt ben controlat. Més que amb el tema dels números, doncs buscar una relació fàcil de calcular, fàcil de controlar, i, evidentment, doncs, movem els números en funció de la natura, movem la natura en funció dels números, i a partir d'aquí doncs, buscar aquestes relacions que acaben siguent doncs, numèriques.
Has comentat al començament que al final les constel·lacions del zodíac són dibuixos que ens imaginem al cel.
Totalment.
Però com arribem a la conclusió que aquesta constel·lació, que tu dius, és l'ossa major, perquè el que explicaves tu ara, però clar, si tu mires al cel, sí, depèn de quina constel·lació estiguis mirant, és difícil de veure. Com podem saber quines estrelles formen part d'una constel·lació i quines estrelles d'una altra? A mi em passa, per exemple. Jo l'ossa major sí que la sé identificar, però les altres ja em perdo.
També deixa'm dir-te que segur que saps identificar un tros de l'ossa major, però no tota l'ossa major.
El carro.
Bàsicament també s'han de situar... també. Perdona?
El carro que deien els egipcis sí que el sé...
Exacte. El carro és molt fàcil de veure, però tot l'os no. Que aquí ens hem de situar també en el context històric. Estem parlant, per exemple, si parlem de Grècia, estem parlant de fa 2.000 i pico d'anys, què es podria buscar al cel? A veure, al cel es podien buscar déus, també certs animals que formaven part de la cultura que se'ls donava certa importància. Per exemple, hi ha la constel·lació del lleó. El lleó, el rei de la selva, l'animal, podríem dir, més ferotge de la sabana. Doncs podria tenir una representació al cel. L'escorpí, un bitxo perillós, molt verinós, amb un aspecte també bastant ferotge. Mm-hmm. Era fàcil buscar aquests elements al cel. Clar, si repassem, per exemple, el zodíac, tenim déus, tenim animals... Era la part fàcil de buscar en el cel. Si alguna cosa hi ha en el cel, ha d'haver-hi déus o ha d'haver-hi representacions d'animals... En canvi, és curiós com si ens hi fixem en les constel·lacions de l'hemisferi sud, que són les que van, i poso molt entre cometes, descobrir els exploradors europeus, dic descobrir ells perquè segur que les cultures del sud els hi van posar noms. Doncs,
sí, sí.
Si són els europeus que justament durant el segle XVI se'n van cap a l'hemisferi sud, doncs ja trobem la constel·lació del microscopi, la del telescopi, la del sextant, que eren eines justament que feien servir els exploradors europeus quan viatjaven per aquella zona. Per tant, què hi pinta un os al cel? Clar, per el nostre punt de vista actual és una visió bastant estranya, però evidentment havíem de buscar alguna cosa que tinguéssim a l'abast i que podíem donar-li certa importància. Tenim els ossos, un os gran, un os petit. Al costat de l'os hi ha justament una estrella que és la que controla els ossos. Mm. És curiós, hi ha l'estrella Arcturus, Artur, que justament en llatí Artur vol dir el que vigila els ossos. Mm-hmm. I és una estrella que està molt a prop de les dues osses. O sigui que realment al llarg de la història hem anat buscant històries. Tenim la constel·lació del caçador, que és Orió. Al costat d'Orió hi ha el gos. Clar, el caçador va amb els gossos a caçar. Mm-hmm. És intentar anar lligant una miqueta què pot haver-hi aquí dalt al cel, intentar doncs, lligar històries, intentar lligar mitologia. Evidentment, repeteixo, estem parlant de fa 2.000, 3.000 anys que no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia revistes, alguna cosa ens havíem d'inventar, bàsicament. Aquest és l'origen, bàsicament. Ho sento per xafar un mite o treure-li cert romanticisme, però és que realment no tenien res més a fer que mirar al cel i inventar-se històries.
Francesc, en guardo la millor pregunta pel final.
Endavant.
Creus en l'horòscop o no?
La imaginava, l'esperava. Si partim de que les constel·lacions són figures inventades... ja la base ja no se sustenta. A més, també dic una altra cosa. Abans et comentava que realment nosaltres bueno, nosaltres, es divideix l'horòscop en 12 mesos de 30 dies. Ja he explicat abans que el Sol no passa sempre per les mateixes constel·lacions, però és que, a més, quan es van inventar les constel·lacions del Zodíac, fa uns 2.000 anys, el Sol passava per aquelles constel·lacions, però és que ara això ha canviat. No és que hagi canviat ara, sinó que al llarg dels segles hi ha un fenomen, un moviment que es diu la precessió dels equinoxis, que és un moviment de l'eix de rotació de la Terra que fa que realment s'hagi desplaçat uns 30 graus tot l'horòscop des de que es va inventar i, per tant, ara tampoc no coincideix el Sol per la constel·lació que li pertocaria. Mm-hmm. Per tant, si crec, home, jo crec que contestar la pregunta no té cap mena de base científica, no té cap mena de base sòlida i, a més, és que els dibuixos de les constel·lacions ens els hem inventat nosaltres. Mm-hmm. Les estrelles que veiem a l'Óssa Major no tenen cap mena de relació entre elles. Algunes estan molt més lluny, algunes molt més a prop i, a més, les distàncies a les que estan són totalment inimaginables perquè pugui haver-hi cap mena d'influència. Per tant, llana i simplement no. No hi crec i no puc defensar-ho, la veritat.
Has dit que era la pregunta que esperaves. És la resposta que esperava, també, per part teva. No ho amagaré.
Ho suposo.
Francesc Pruneda, moltíssimes gràcies un dimecres més per acompanyar-nos al Supermatí i ens escoltem la setmana que ve.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.
Adeu.
Adeu.
Recte final d'aquest Supermatí de dimecres 12 de novembre del 2025, un supermatí en el que us hem explicat que han condemnat a 32 anys de presó un home per assassinat, violació i detenció il·legal a Calonge. A més, que dos operatius coordinats per la policia local de Palafrugell acaben amb 3 detinguts, un bar precintat i més d'una vintena d'actes d'infraccions. També us hem explicat que s'adjudica la redacció del projecte de rehabilitació de l'embombament del Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà i que comença l'extracció de sorra de la platja gran de Palamós per recuperar volum per a les platges de Sant Antoni. A més, també a Palafrugell, l'Institut Baix Empordà celebra els 50 anys amb una jornada festiva oberta a tothom i que el cor i orquestra de la Passió de la Bisbal es troba als núvols per la rebuda del públic a la recuperació de l'obra desconeguda del compositor empordanès Melcior de Ferrer. També us hem explicat que comença el programa d'arts escèniques i música per a escolars amb 1.578 nens i nenes participants a Palamós i a Vall-llobrega. I també, en plana cultural, hem tancat l'informatiu explicant-vos que el Flamengi 2025 celebra la seva 7a edició amb homenatge a Paco de Lucía i un concert destacat a la Bisbal d'Empordà. En aquest supermatí també hem parlat amb Núria Garriga, tècnica sanitària superior de l'Hospital de Palamós, per tractar i explicar-nos els motius de la vaga que va convocar el col·lectiu, 4 dies de vaga concretament, a finals d'octubre i començaments d'aquest mes de novembre. I com cada dimecres, ja ho heu sentit ara fa uns momentets, hem acabat el supermatí mirant cap al cel amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, avui explicar-nos el zodíac i també una miqueta si creu o no en l'horòscop. Nosaltres ho deixarem aquí. Abans, però, hem de fer un cop d'ull a la previsió del temps, l'última previsió del temps d'aquest dimecres de novembre, com sempre amb Isaac Vilà.
El més destacable d'avui dimecres serà la temperatura elevada. Ara mateix 15, 16, 17 graus ja a la comarca i, per tant, la temperatura al migdia superarà els 20 graus i podria arribar fins i tot fins als 22 o 23 graus. Tot plegat acompanyat amb un vent de garbí moderat que ja està bufant des de primera hora i que ens acompanyarà tota la jornada. Demà dijous continuarà aquesta situació amb una mica més de tràngol marítim.
Moltes gràcies, Isaac, de nou. Nosaltres ho deixem aquí, com cada dia, dilluns a divendres, al Supermatí, Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I tornem demà dijous, com sempre, amb més actualitat d'aquí del Baix Empordà, a partir de les 8 en punt del matí. Demà amb Ferran Castelló als comandaments. Jo sóc en Joan Coll. Us he acompanyat una hora més, un Supermatí més, aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell. Ens escoltem demà a partir de les 8. Que tingueu un molt bon dimecres. Feu bondat. Adeu, adeu.